I aquí estem un dilluns més a mig matí opinions. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Octavi Formatxer, què tal? Molt
Hola.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, bon dia.
Ja comença?
Lourdes, bon dia. Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
No està la Lourdes,
bon
veig
dia.
Que no.
Bon dia.
Ah, sí que està, sí que està. Christine Merlier, bon dia.
Bon dia a tothom. Bonjour.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, Antoni Puig.
Avui tenim
bon dia.
El dia.
Perdó, és que s'ha trencat l'auricular. Bon dia, eh?
A veure,
i farem
nois.
Aquell refrà
nois,
que quan...
Nois, un momentet. Quants anys portem fent opinions?
Ara,
Molts anys.
Ara, ja.
Llavors, un ha de saber que quan ja sentim la música hem d'estar ja preparats per parlar.
És que no l'hem oído.
Però si no l'hem sentit.
No l'hem oído.
No l'hem sentit.
Per què estàveu parlant tots aquí? Doncs, Miquel, ja tothom té els auriculars ben col·locats, el micròfon a punt, els mòbils en silenci...
Això.
No? Ja ho tenim tot a punt.
Ara.
Antoni, estàs bé?
Sí, no, és que s'havia trencat l'auricular
i
no sentia res, no sentia el peu per entrar. Em deixes fer un refrán agrícola?
Sí, fes un refrán.
Allò que quan la Candelera riu, l'hivern és viu, i quan la Candelera plora, l'hivern és fora.
Sí.
Em sembla que va al revés, perquè la Candelera ha estat ara
i està plovent. És que hoy en día todo va al revés.
Sí, per això, Christine, que és l'experta en temps...
Todo va al revés.
O sigui, els refranys catalans ja no serveixen.
Bueno, al revés, no. Bueno, y entonces no. Funciona.
Estan intervinguts, també.
Sí, sí. Té culpa la lluna o no?
Sí, le han pasado el 155.
Christine, ¿tiene culpa la luna?
La luna puede tener algo de culpa, sí. La luna tiene siempre la culpa.
Oh, aquest any els xinos arriben a la lluna, eh? Els xinesos.
Sí. Año del perro, eh? Es año del perro, año chino.
Ay.
Yo soy perro, por eso lo sé, porque normalmente nunca lo sé.
Vinga, va. Com tenim l'actualitat? Passada per aigua, no?
Ui, també? I tant.
Sí, tenim passada per
aigua. A mi ja me falta el vocabulari.
I no sé si algú té els papers mullats, també pot ser. Vinga, anem cap a Brussel·les, no? Perquè cada dilluns viatgem cap a Brussel·les.
Sí.
No sé com ens ho fem,
És bonito, Brussel·les. Oh,
avui hi ha molta gent a Brussel·les. Avui ha anat molta gent, sí. És molt maca, la ciutat.
No, muy bonita. Sí,
i abans era avorrida, però ara és divertidíssima.
Sí. Home, clar.
Al final ens coneixerem el camí, a Brussel·les,
claro que sí.
Anirem amb els ulls tancats.
Que todo sirva, tendremos más cultura.
Sí.
Claro que sí.
Oi, es menja molt bé, eh?
Sí, de mule difícil.
Bé, això ja ho hem parlat 50 vegades.
Sí.
Jo no estic d'acord en que es mengi tan bé.
L'entrecot i tot això.
Ah, vinga.
I a més, allà no revisen els maleters ni res, no? Vull dir, allà
no, perquè
es
ja tenen
molt tranquil.
Ja tenen el Puigdemont, perquè l'han de revisar si ja el tenen a casa.
Home,
i s'exhibeix pel carrer.
Podríem buscar altres coses, però no.
Bueno, al final el senyor Puigdemont no se queda a aquella casa, no? No.
No.
No se queda a aquella casa.
Ah, no.
Bueno, perquè li han abierto una polèmica.
Sí, pobre hombre, ja ha cerrado la...
Mireu, jo potser perquè m'estic fent vell, però m'estic tornant molt, molt, molt desconfiat.
Ah.
I les coses fàcils i senzilles
no.
A mi em fan sospitar.
Això.
Que es filmi un mòbil ja és raro.
Sí.
Però que es jogui una casa i després no es jogui, tots els mitjans de comunicació parlin del Palacete, que al final... El lloguer és el que val a Barcelona, Madrid o a Sitges, eh?
Sí, exacte.
Tampoc és cap cosa de l'altre món.
Per a Brussel·les no és tan caro.
No, 4.000 euros ara per un caserón d'aquests no és res. Què valia la casa de la Infanta allà a Sarrià?
Ja.
Què penseu, per cert, dels missatges aquests que es van gravar, que es van filmar...
A mi m'estranya una mica que això es faci tanta publicitat sempre, bueno, penses que potser no hi havia cap interès en que no s'ocultessin, és a dir, que es veiessin, no? Que sortissin a la llum, una mica per relaxar la qüestió, no? Allò que diguin els espanyols... A veure, tot això, nosaltres ara en aquests moments estem en una guerra, vulguis o no, és una guerra.
Sí,
el que passa és que les guerres d'abans pues, es disparaven canons i sí. fusells i tal, i ara pues, es disparen whatsapps i es sí. disparen sí. Notícies falses i es disparen... És un altre tipus de guerra.
És una guerra molt sucia, eh?
Llavors, diguem, l'estat espanyol pues, utilitza els mitjans que també té, que són claro, els jutges, i que són els tribunals, sí. I les lleis que es retorcen i s'interpreten d'una manera que, clar, quan és l'àrbit, el mateix àrbit que està d'una banda, és el que l'interpreta, clar, sempre l'interpreta escombrant cap a casa, no? Llavors, això, jo ho veig una mica, aquests missatges, una mica com una tàctica militar, no? Allò, des dels mitjans espanyols intenten, això que abans amb la guerra se'n deia desmoralitzar l'enemigo, no?
Sí. O intimidar, sí.
Intimidar, sí. Sí, sí, sí. La coacció, la por de mira que anireu a la presó, mira que si feu això, tal, i llavors la gent va agafant una por, escolta, començant per nosaltres mateixes, i nosaltres tant. Mateixos aquí sabem que algunes coses, pues, bueno, segons el que diguis, a més en compte, no? Sí. Llavors, això...
Tu és una mica... sospites que hi ha alguna cosa
sí,
aquí.
Sí, una mica de contraatac per part de la, del sector independentista per dir, escolta, ens hem rendit, ja no us preocupeu, ja no cal que busqueu més maleters ni que desplegueu més policia, sí. perquè això ja s'ha acabat i ens hem rendit i ja està, no?
I això no s'ha acabat.
Clar, per altra banda, sí, veiem que no s'ha acabat, perquè, escolta, no s'ha acabat.
Per anys.
Sí. A més, el senyor Forn, el conseller Forn, va demanar la llibertat, dient bueno, que deixava la política, que deixava l'escó i tal i qual, i la interlocutòria del jutge Llarena diu, no el deixo en llibertat perquè aquest senyor és independentista i, a més, encara ho és. I no m'enfio de que encara ho sigui.
No se puede ser independentista.
Llavors, clar...
Són idees que no podemos...
Bueno, cuidado, poseu-se de genolls, esteu davant d'un nou concepte de justícia. Que és la preventiva.
La preventiva.
Normalment la justícia sí. jutja fets que són delictius, però que s'adelanti al delicte...
Sin defensa, sí, sí. sin juicio.
Això, tu, Cristín, és comparable a llegir la bola de vidre per al futur?
Sí.
Els jutges no tenen IBM, ara.
No
tenen ordinadors, però deuen tindre boles de vidre per veure què farà l'acusat.
No, però, i a més, el ministre de Justícia, el senyor Català, reprovat pel Congrés de Diputats i tal, pues es permet sortir i dir que, escolti, aquests senyors el mes de març seran inhabilitats. O sigui, dius, ostres, com pot ser...
T'has molt atrevit, no?, per part seva, això.
Això, home... Sí.
Bueno,
que s'avanci a una decisió judicial.
Però és que ara ja van així.
Quan estan defensant sempre la separació de poders. No? És estrany, no?
I això...
A més, no, ens xoca una mica.
I això ara... Qui jutja això?
Qui en responde a tot
això?
Nadie.
Qui respon? És una impunitat total.
Total.
És una impunitat. O sigui, aquest senyor pot sortir d'això i es queda tan tranquil. Home, això la veritat indigna, francament.
Jo, tornant als comentaris que ha fet en Octavi, també em posaria de genolls davant del honorable Puigdemont, perquè jo no sé vosaltres, però quan escrivim alguna cosa, algun missatge, sempre cauen faltes i si no els fas tu, les fa a l'ordinador.
Ah, sí.
I en canvi, el missatge del Puigdemont és d'una correcció gramatical i perfecta. Tan perfecta és que de seguida ja van ensenyar la versió castellana traduïda també amb una pantalleta. Que es veu que el missatge original del senyor Puigdemont era en català. Però el programa que la Sònia no veurà mai perquè és de la cinquena, amb aquella periodista que sembla jove però és molt gran, l'Anna Rosa.
I que diu que escriu i...
Sí, no escriu, ja va posar la còpia castellana perquè
insulta,
a tot Espanya es veiés el missatge.
Sí.
Vull dir, perfecte. Vull dir...
Jo l'he oído insultar, al senyor Puigdemont,
bueno, no
per
entenc...
insultar,
Sí.
Una altra impunitat.
És que jo m'he quedat
una altra impunitat, esclar.
Esto no entena, no sé, jo m'he quedat molt parada.
Sí.
Bueno, és que és una prepotente.
Sí, pero sí. No se debería permitir, porque esto sí que es incitar al odio.
Lo hace, Cristín, lo hace.
Pero el delicte d'odi només és per una banda.
Yo nunca miro esta señora, la oí a la radio.
I fa tres setmanes que l'excel·lentíssim senyor Torrent ha estat escollit president del Parlament de Catalunya, i a l'habitant de la Sarsuela encara no ha fet cap... no ha llogat ni un dit per entrevistar-se
amb ell. No ho harà.
No, clar.
A veure,
és la segona dignitat de Catalunya, eh?
Sí, per això, precisament.
I la tercera és la senyora Arrimadas, que hauria de ser la jefa de l'oposició.
Oui, exacto. Pero yo veo una cosa en este gobierno, en nuestro gobierno de Madrid, yo veo que quieren, como sea, porque como sea, erradicar, cortar la cabeza, fulminar, sí, desintegrar a este movimiento, sí, independentista. Sí, sí, sí. Como sea.
Molt bé, Cristín, els acompanyarà l'èxit cada vegada.
Molt bé, sí, senyor.
Has visto, eh?
Sí, sí. Molt bé.
Com m'ha salido?
T'ha quedat de conya, això, eh? Molt bé.
I fins i tot s'han buscat aliats, com el senyor Manuel Valls,
que
torna a córrer per Espanya.
Este li vull escribir una carta, ese, també.
Dic que sí, Cristín. Sí,
parla un castellà perfecte, eh? Amb una mica d'accent francès, però parla molt bé el castellà, eh?
Però no lo conseguirán, es imposible. O sea, tardará, y habrá mucho más tensiones todavía, eh? Porque estamos al principio de todo.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Vamos a cosas peores.
Sí, sí.
Sí, el que passa és que ells diuen que hi han decapitat l'independentisme, però clar, jo el que em pregunto és què faran amb els 2 milions i pico de persones que han votat aquesta opció.
Exacto.
Què faran amb ells, clar.
Jo penso que quan van veure que la gent portava caretes amb la cara de Puigdemont, els
hi
hauria agafar un mal de ventre més d'un.
Con el demonio.
Els hi hauria agafar un mal de ventre perquè no s'erradica.
Hi ha un del PSOE que l'ha comparat amb el Charlie, amb aquest, el Manson.
El Charles Manson.
Però que ha matat algú.
Ah, doncs l'ha comparat.
Sí, no.
Però què és sempre... el que han comparat? És que no l'entiendo.
A tots els partits ja han desil·lustrats, eh?
Sí,
el Manson és famós per haver-se carregat a la Sharon Stone, no?
No, Sharon Tate.
A la Sharon Tate, sí.
Oi, com estem avui.
Avui estem espintosos.
Sí, és la Sharon Tate.
Vinga, doncs, com sabeu, una delegació d'Esquerra Republicana s'ha reunit amb Puigdemont a Brussel·les.
Sí.
I també doncs, amb diputats de Junts per Catalunya.
Clar.
Han dit que hi ha progressos en la negociació, però, clar, sabeu que arran d'aquell ple que s'havia de celebrar i que no es va celebrar, doncs va créixer una mica la tibantor entre les dues forces, no?
Bueno, però això és normal.
Hi ha reconciliació.
Sí. Però si són partits rivals...
No,
però tindrien que unir-se con los problemas.
No, però...
Tindrien que estar...
No
es poden... Tindria que ser un bloque.
Cristín, no es poden unir.
Pues tindria que ser
un
bloque.
Un partit té una ideologia política i econòmica determinada.
Sí, però és que la situació lo pide, la situació lo pide.
Bueno, escolta'm, i han anat amb coalició, i mira els resultats, Cristín.
Tindria que ser un bloque absolutament...
No, però a veure, Cristín, no. Inclús a vegades dintre dels mateixos partits també hi ha gent que pensa diferent en moltes
claro,
coses, no?
No, però és igual, això.
S'haurien d'unir amb algunes coses, amb el tema sobiranista, sí que s'haurien d'unir.
Claro.
I el que passa que, si seguiu la meva teoria d'abans, que és una, això són tàctiques militars, el que estan utilitzant tant per una banda com per una altra, el que no es fa és fer publicitat del que faràs. O sigui, la gent demana, diuen, ah, és que no sabem què hem de fer, no sabem què farem, no sabem, és que hi ha coses que no es poden dir. El que no pots fer és sortir i dir la tàctica. Ni els entrenadors de futbol no expliquen les tàctiques que faran els partits, perquè l'enemic, perquè estàs donant pistes a l'enemic del que tu faràs.
Són estratègies.
Clar, però llavors, ells es reuneixen, diuen que tot va bé i que confiem, i no tenim altre remei que confiar. Els hem votat i ara és cosa d'ells el que facin.
Ara és la feina dels polítics.
Clar.
Però també es posen pells de plàtan perquè rellisqui l'enemic.
Clar, Òscar.
I aquí han sigut molt hàbils, vull dir.
Clar.
Jo alguna vegada ho hem estat comentant, que jo que s'ho comentava, veia que el procés és com un campionat d'escaig, que són diverses partides.
Sí, però de moment,
les tres partides em sembla que les hem guanyat nosaltres.
Sí,
perquè la primera, el referèndum, es va fer. La república es va proclamar.
Sí.
I a les eleccions han guanyat les forces independentistes amb més força que abans.
Bueno, sí,
i el partit que governa Espanya, 3
més
1.
Bé, és la teva visió, hem de
respectar-la.
No, de moment anem endavant. Hem perdut moltes fitxes, és evident, i ens han trencat algun taulell. Perquè l'adversari no sap perdre. Però les tres partides, de moment, les portem guanyades.
No hi ha hagut jaque mate, segons...
No. No, és...
No, i encara falta pel jaque mate.
Bueno, a veure, Sònia, que el dia abans surti el primer ministre d'Espanya dient este referèndum no se celebrarà, no habrá urnes, ni papeletas, ni sobres, ni nada.
No, i el dia siguiente el senyor Rajoy dijo que no ha habido
ningún referèndum. Va haver bufetades al carrer, que van ser, evidentment, provocades pels que van rebre, però es van fer urnes, es va haver urnes i va haver de tot.
Sí, però això és passat.
I es va proclamar la República, que durés una fracció de segon, és igual. Ja s'ha proclamat la República Catalana.
Sí, bueno.
Sí, no, no. A veure, des d'aquest punt de vista sí que s'han guanyat, el que passa que s'han perdut també moltes coses. Hi ha gent a la presó, gent a l'exili, i després s'han perdut molts drets, però no els hem perdut nosaltres, els ha perdut tothom, perquè aquesta repressió que hi ha, pensa que un altre dia la faran servir per una altra cosa. El dia que sortim al carrer per demanar una sanitat pública més bona, o que hi hagi una jornada laboral, perquè el de les jornades laborals ara ja està arribant a un punt. Avui llegíem una notícia que hi ha empresa... No, una empresa no, Correus.
Correus.
Resulta que despedeix els empleats el divendres
i
els torna a contractar el dilluns. Perquè
això és una empresa estatal.
Això és una empresa que no sé si és estatal, suposo que sí que ho és encara, no?
No
ho sé.
Bueno,
o sigui que tots aquests drets laborals, això comporta una reforma laboral. Una reforma laboral que el Partit Popular i Ciutadans estan encantats amb aquesta reforma laboral i encara la volen posar pitjor. I després vindrà lo de la sanitat. O sigui que... tant
si
que
tot
diu
ho va bien, si
la,
tot
la
va
senyora,
bien.
La senyora Arrimadas, la vaig veure l'altre dia en el programa de TV3 i, bueno, es queixava molt de les llistes d'espera. Jo és que no em vull ni imaginar que governin ells, perquè les llistes d'espera, si ara ho són, quan governin ells, com no tinguis una sanitat privada, ho tens clar. Sí. Perquè, clar, el que van és...
Sí, però cuida, ara que tu poses el dit a la nafra.
Clar.
Ell, per circumstàncies familiars, hi ha hagut de viure les llistes d'espera, i una persona esperant ser operada amb una camilla als passadissos de Sant Pau.
És un passadís.
Perfectament atesa, perquè l'equip humà és extraordinari, però d'on n'hi ha no raja.
Clar, no tenen mèrits.
I involuntàriament em vaig recordar del senyor Alfonso i d'aquest senyor català que va exercir de ministre.
Fernández. Dies,
bueno, jo prefereixo no mencionar-ho, perquè estem en horari infantil.
Sí.
L'hospital Joan 23, urgències, saturat.
Sí, i Sant Pau, tot arreu.
Tots,
el passadís d'urgències.
I sort, i agrair.
9 hores perquè no hi ha ni boxes lliures.
Hem d'agrair a l'equip mèdic i als auxiliars.
Sí, sí, això no.
Els sanitaris, que una feina extraordinària.
És que ells es manifesten,
Sí, sí, una feina extraordinària i tenen tot el nostre recolzament.
Tot,
però no poden treballar bé perquè va haver un ministre rient de que nos hemos cargado la sanidad.
Sí, pues mira, veus que bé.
Vale.
Jo em pregunto com els 87 milions aquells que va costar els barcos dels Piolins i tota aquella història, quants hospitals s'haurien pogut obrir, quants quiròfans s'haurien pogut obrir, quantes places d'hospital...
I amb el Castor, quants hospitals es podien haver... I amb els avions de la senyora Cospedal, quants?
Vinga, ara ja que començarem a divagar una mica.
Ja divaguem.
Deixem el tema de Puigdemont, què penseu que passarà a partir d'ara?
Bueno, qui és el candidat? Qui és el candidat a la presidència?
Traieu la bola de vidre i dieu-me què passarà ara.
Qui és el candidat a la presidència de Catalunya?
Este senyor Puigdemont.
Bueno, pues ja està.
És que, a veure...
Ja està, està claro. Què preguntes?
Jo no sé si en algun moment se'ls hi preguntarà a l'estat espanyol, o no sé qui és l'estat espanyol, però bueno, si se'ls hi preguntarà si s'han de respectar els resultats de les eleccions. Si s'han de respectar els resultats de les eleccions, l'únic candidat que té consens per ser president és el senyor Puigdemont, ara mateix. Per tant, si respecten el resultat i l'únic candidat és aquest, no sé quina altra solució pot haver-hi. No sé,
i a més quan tothom convida al partit que va guanyar les eleccions a Catalunya, i suposem que netament els va guanyar, els conviden, sisplau, presenta la teva opció per la investidura, que és aquesta senyora Arrimadas, i ella diu que no vol. Doncs, escolta, només en queda un.
No, és que només en queda un.
Només en queda un.
Que tingui el consens de la majoria, només n'hi ha un.
Doncs ja està.
Doncs ja està. Ells, bueno, altres candidats ja sortirien, els hi encantaria sortir, però no tenen cap mena de consens ni cap majoria. Per tant, l'únic que té majoria és aquest. És que estem bloquejats. Aquí hi ha un bloqueig.
Total.
Hi ha un bloqueig. I clar, ara el que potser aniran és a unes altres eleccions, però clar, unes altres eleccions...
No hi vol anar ningú.
Clar, és que no hi vol anar ningú, per una banda, i per l'altra, el més fàcil és que el resultat que surti sigui el mateix, i tornem a estar així. I llavors, clar, si una cosa democràtica no es respecta, no sé, sembla ser que ja s'han iniciat gestions per anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans.
I això?
Com heu dit vosaltres?
Són anys per a tenir resultats.
Sí, però es poden adoptar mesures cautelars escolars ràpides, sí, amb 48 hores, quan...
Si ells quieren, ahí.
Quan, bueno, quan les coses arriben a un punt que potser sí, encara no hem arribat, però...
Exacto. Ha de ir mucho más lejos todo esto, sí, para que sea, que haya una reacción,
vinga,
europea.
Anem a un altre tema.
Anem a un altre
tema. El senyor Urdangarín.
Eso,
¿qué os suggereix?
Sí, pues
el senyor Urdangarín,
un senyor que vive bien en donde está,
el mes de
Portugal.
El mes de març es revisa, el Tribunal Suprem revisaran la condemna del senyor Urdangarín i llavors
bueno,
allà...
Bueno, lo pillaron, fallaran sobre el recurs que va presentar.
Sobre el recurs, sí.
Fallaran sobre el recurs que va presentar.
Sí. Sí, aquest senyor ja té un judici, ja té una sentència i ja té una pena.
Sí. Té una condemna.
Una condemna, vull dir així. Sí. Doncs, bueno... I ara no, ell ha fet un recurs al Suprem, no ha anat
a la... Una condemna que no està complint.
Que no, bueno, que
no
ha
entrat
complint
en presó preventiva mai,
no,
aquest senyor.
Vive, vive bien. No. ¿Está en Suiza o en Portugal?
No, en Suiza.
En Suiza, en Suiza.
Pues él vive muy bien en Ginebra.
En Ginebra, se va de vacaciones a Itàlia, sí, y bueno, claro, se'n va, sí, la mar de bé, claro.
Sí.
No li han retirat el passaport ni té presó preventiva, malgrat tindre ja una sentència en ferm.
Sí.
Que es pot recórrer per tenir sentència en ferm.
Sí, sí.
Però és la mateixa justícia que
judicial, ha ficat... Todo eso es judicial.
Ara està el Suprem...
És la mateixa justícia que ha ficat els catalans a la presó?
Sí, la mateixa.
Amb reserva.
Sí. I el Tribunal Suprem, el mes de març, s'ho començaran a mirar.
No tenen pressa aquí, no?
Exacte.
No.
O sigui, el Tribunal Constitucional, si s'ha de reunir en un dissabte al migdia, l'endemà que els hi demanin, doncs es reuneixen. Ara, aquí, no hi ha pressa. I si no és el març, pues,
si no hace daño a nadie,
este
señor,
i,
si senyor, no hace daño a nadie.
No, exactament, no hi ha cap problema, aquest senyor. Vale. Pues és això, no sé si alguna cosa més voleu dir.
Vinga, però no, continuem parlant.
Ja n'hem parlat bastant d'aquest tema, sí, també. O sigui, sí.
Que comentàveu, no?, que el senyor Rajoy volia també treure, no sé què, una nova,
sí,
llei en quant a educació.
Sí, segons el diari Les Províncies, diari digital Les Províncies, el senyor Rajoy vol proposar que dintre de l'assignatura de valors socials i cívics que a les escoles de tot el país, de tot Espanya, hi hagi una assignatura que es digui Seguretat i Defensa Nacional.
A Catalunya també?
Hombre, a Catalunya és Espanya, ara mateix.
Però entonces, ¿qué nos van a enseñar?
I ens ensenyaran que... Perquè jo penso que això ve de que, clar, quan hi va haver l'1 d'octubre, el dia 2 d'octubre, quan els nens van arribar a l'escola i van trobar les portes destrossades, els vidres trencats
no,
i tot...
No les gustó.
Clar, què els havien d'explicar els mestres? Què havien de dir? Clar. Que havia vingut un tornado? Que havia... Clar, i llavors les mestres els hi van haver d'explicar que hi ha uns senyors que es diuen guardes civils, volien entrar, no els deixaven entrar, clar.
Així que
llavors,
entraron.
Ara resulta que el senyor Rajoy el que vol és dir que moltes vegades és necessari la força, emplear la força pública i que l'exèrcit per la defensa nacional és davant de tot, pues, lo més important. No?
I dar miedo a estos niños, que tengan miedos.
I des de petits, ja, que comencin a saber, des de ja, quan són petits, pues, que sàpiguen,
bueno,
que això...
Lo mateix que quan érem petits nosaltres, que ens ho deien a l'escola,
pues sí,
no?
Sí, 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 és
clar,
lo mismo.
Lo mateix.
I si en l'exercici de la seva funció, donant un cop de porra, es fan mal amb una ungla, el responsable és el ciutadà, no?
Home, claro.
Hombre, sempre.
Clar, sí, sí.
Això sempre. Llavors, bueno, parlen de doctrina... Clar, jo ara ja
em sembla que Espanya cada vegada sembla més a Turquia.
Jo em perdo.
Turquia.
Jo penso que estem tornant una mica...
Falta un poc,
El que havíem guanyat, doncs ho anem tornant
Venga
a perdre.
Enrere.
I, bueno...
Bueno, hace parte del proceso. Yo siempre digo lo mismo.
Sí, el péndulo, ¿no?
Sí, hay que seguir
cicles,
el camino.
Històrics.
Sí.
Aquí ara el que posem en contraposició, diguem, és l'economia contra el progrés social. Mm. Què volem? Que tiri endavant l'economia o que tiri endavant el progrés social? Bueno, aquest és el xoc actual. O sigui, abans hi havia la lucha de classes...
És com ser o no ser, lo que estàs
dient. Sí, però és més important.
De quina economia parles, Octavi?
Bueno, l'economia dels que dominen la situació política.
Amb un bilió d'euros de deute espanyola?
No,
perquè l'economia espanyola no funciona.
No.
Espanya genera dèficit.
No.
Que per compensar-lo s'ha d'emetre deute. I ja estem a un bilió.
Sí, Antoni, no.
Però tot va bé.
No, però jo no estava parlant de l'Estat. L'Estat està endeutat perquè la gestió és nefasta.
No estàs endeutat tu, no l'Estat.
Per això, que a ells els és igual endeutar-se quan sóc jo el que pago.
Públic, no? Com que no és de ningú.
No, jo l'economia que estava parlant és de la situació global, a l'IBEX 35 i els que dominen el fòrum de Davos. Allà hi ha una reunió dels senyors que dominen l'economia mundial i que són els que dicten les normes a seguir per tots els països, no? I els països van seguint això perquè, clar, l'economia és la que té de pujar i sobretot l'especulació. Quantes vegades s'ha parlat de la taxa Tobin, aquesta taxa famosa que era un gravamen pels beneficis especulatius de les empreses i de la banca.
I l'impost sobre transaccions econòmiques interbancàries, que
va aprovar el Parlament de Catalunya i que va ser tombat pel Tribunal Constitucional. Sí. Bueno, doncs, aquesta economia és la que jo parlo. I llavors, si volem que tiri endavant aquesta economia, el progrés social recularà, això segur, perquè no poden ser les dues coses.
Los bancos van bien, los bancos.
Home, els bancos...
Habéis visto,
Sí, sale la caixa.
Ja en parlarem,
va. És un reflejo de la societat.
Sí.
Sí, i tant.
I tant.
Per tant, deixem el tema aquest.
Sí, on estava,
mare? Sí, ja tenim aquí un batiburri.
Sí.
Què passa amb els bancs, Cristín, que comentaves tu?
Ah, pues que funcionan muy bien los bancos. Tienen unos beneficios impresionantes.
La Caixa ha tingut més de 1.200,
beneficis. Barbaridades.
Rècord, un benefici rècord.
Te pregunta si estamos en el mismo planeta, ¿no?
Sí.
I el Banc de Sabadell també, 600 i pico milions.
Mira, Cristín, un banc és una empresa que compra la matèria prima, el diner, a cost zero, i si tu demanes un préstec o qualsevol servei, et cobren una fortuna cada vegada
por
més.
Eso hay que això sí que és un negoci. Bitcoin. Hay que implantar el Bitcoin.
No, això és una estafa com una casa. El dia que peti veuràs tu les víctimes.
No,
les víctimes del Bitcoin.
Ja
això és una piràmide.
Algun dia, jo demanaria a la Sònia que algun dia li demani a la Cristín
que ens expliqui
una mica això dels Bitcoins, perquè he llegit que el Bitcoin, que anava a 14.000 euros,
ara està perdent, perquè la gent vende.
Ha baixat a 7.000.
Porque las financieras también hacen todo para que la gente venda. Bueno, no quieren que esto se instale.
Per això ens ha fumut...
Perquè baixi el preu.
Pues ens ha fumut a nosaltres que cobrem amb bitcoins la nostra col·laboració a la ràdio.
Exactament.
Oh, sí. Ai, que els estalvis nostres quedaran reduïts a zero.
Les finances, sí.
No, mira una cosa. Desgraciadament, amb el temps, per moltes teories econòmiques i molt progrés de l'economia, el diner que tu no controles és diner que tu no tens.
Però hay que mirar com està implantat esto, com funciona allà. És muy sofisticado, muy sofisticado. Sí. Por ejemplo, el primer aeropuerto del mundo que ya puedes comprar todo lo que quieras en bitcoins es en Australia. Oye, a ver, si empiezan a mover las cosas a este nivel, no es tan desorbitado esto. Bueno, o sea, hay unas cosas que están ya... Es el principio, sin duda. Pero es una manera de financiar de consumidor a consumidor directo. Es directo. Aquí no hay mediadores, no existe, ¿no? Por eso están también tan inestable, porque es el principio, 10 años no es nada, 10 años para implantar un nuevo sistema, ¿no? Uh-huh. Pero será paralelo, será siempre un sistema paralelo, lo demás no va a desaparecer, evidentemente, pero a cada vez hay más gente que se interesa y se mete.
Sí, de fet serà com una mena de... Perquè hi va haver un moment que, diguem, la moneda per fer totes les transaccions a tot el món era el dòlar, no?
Sí.
Després ja va sortir l'euro, que van dir, bueno, l'euro també té... Inclús va arribar a superar transaccions del dòlar. Després va sortir el yen, després va sortir els yuans aquests de Xina,
sí.
I bueno, ara ja hi ha moltes monedes.
Sí.
Llavors, ja tornem a estar com abans, perquè el que fa falta és una moneda que englobi tot el món, no? I possiblement, doncs, aquestes monedes seran les que substituiran les altres monedes.
Però és que l'interès és que...
Quan tu pugis al tren o a l'autobús o vagis a comprar el pa, doncs, bueno, però farà servir l'euro.
Vulguis o no vulguis, sempre hi ha d'haver un recolzament a una moneda. Sigui perquè hi ha un banc central d'un país que la meta darrere i la moneda reflexa la confiança que tens en aquest país i en l'economia del país. Sí, però no és tan... Pot anar malament, però el bitcoin no no sustenta en res.
Sí, sí, que se sustenta. Sí, sí, hay que mirar bien, hay que estudiar bien el caso, porque hay bancos que están metidos también, o sea, es importante.
Sí, no, els bancs...
Jo és que no domino prou, però crec que hauria d'haver alguna entitat que ho controlés.
Y la gente tendría que tener un poco más de fe, porque claro, si todo el mundo vende, pues claro, todo baja, ¿no? Mm. Tener un poco más de fe.
Cristín, fe al món de les finances, poqueta.
Però no hace falta tampoco que invierta mucho, puedes tomar tus riesgos, también se han visto investir en bancos y has perdido mucho dinero porque te han tomado el pelo, ¿no?
Sí, y en fondos de pensiones.
Darle una oportunidad a este sistema.
Que han fet fallida també.
Molt bé, la Cristina ho veu així, perfecte.
Bueno, és una opció personal.
No, ya hablaremos de esto, ya.
Vinga, anem a parlar també de Còrsega.
Còrsega,
que últimament està de moda, no?
Ahir va haver-hi una manifestació de 22.000 persones a Còrsega, que no sé quants habitants té Còrsega, però...
No crec que arribin a 300.000, Menos de 300.000, no? Menos.
No sé, però 22.000 persones a Còrsega, déu-n'hi-do. Llavors van guanyar els partits sobiranistes allà, també, sí. I, clar, allà no tenen una autonomia com la que tenim aquí, això no. Ni venia de bon tros, no. Però comencen... Comencen a demanar moltes reivindicacions, sobretot la llengua, llengua sobretot, després uns privilegis pels residents allà i una sèrie de coses que, bueno, que mica en mica també es van fent. El que passa que a França, l'amigo Macron no està per la labor.
Aquesta setmana hi viatja, eh?
Aquesta setmana hi viatja allà.
Jo crec que algo soltarà algo.
Soltarà la mosca.
Algo, sí, algo va a hacer.
Jo crec que sí,
Sí,
jo crec que
sí. En qüestió d'ensenyança, potser, amb la llengua.
Sí.
Tot i que França no és molt més centralista que aquí, anem a dir-ho així.
No, i Còrsega tampoc és com Catalunya, Còrsega no representa el que representa Catalunya per Espanya, nada que ver.
Còrsega mai demanarà una independència total, possiblement perquè no poden, no? Segurament no poden perquè econòmicament no podrien tirar endavant. Però estic segur que França, tot i ser centralista com és i tot això, els hi donaran unes quantes coses de les que demanen.
Ell va dar alguna
cosa. Segurament que negociaran. O sigui, s'asseuran i parlaran i negociaran. Exacto. I segurament no els hi donaran tot el que demanen, però els hi donaran moltes coses i els altres també els hi demanaran coses.
No li interessa que hi ha focos.
Exactament.
Cristín, tu que és francès, una cosa. A la regió de Lille, a dalt, ensenyen el flamenc a les escoles?
En Lille no. Tienes que pasar del otro lado.
Perquè a Bèlgica...
Tienes que pasar la frontera.
Però a França hi ha una part flamenca. És més, a Tourcoing i a Roubaix són ciutats flamenques dintre de França.
Sí, però ahí no hablas flamenco.
I Dunkerque també és una ciutat flamenca.
Però no hablas flamenco ahí, no lo oyes. No lo oyes.
Bueno, a Alsàcia parlen també
l'Alsàcia. Mi padre és de
Roubaix. Bueno, a Alsàcia es parla alemà,
Es parla alemà, allà.
Sí, i l'ensenyen a l'escola,
O alsacià, no sé si és ben bé
l'alemà. No, però en el norte de França, de donde soy yo, no. Tienes que pasar la frontera. Ah, passes la frontera i ja està.
No ensenyen llavors cap paraula,
no. No.
Doncs parlàvem de Còrsega i Còrsega aconseguirà moltes coses. Per què? Pues perquè l'estat francès, tot i ser molt centralista i no vol sentir parlar d'independència ni res, però per lo menys seuen i dialoguen, cosa que aquí no s'ha aconseguit ni avançar ni un centímetre en aquest sentit, no? I aquí és la diferència. El que passa que, clar, molt clar que quan al Macron se li pregunta sobre la independència de Catalunya no en vol ni sentir parlar, però
Això ja és una altra història, perquè Catalunya té molta entitat i existeix una Catalunya francesa, com hi ha un País Basc, un Iparralde
francès.
I, a més, Catalunya és potent i és un rival comercial francès.
És molt potent.
Això, totes aquestes regions, no s'han destapat més casos perquè els governs d'aquests països tenen una visió democràtica. Per exemple, exemple, al nord d'Itàlia, hi ha la comarca del sud Tirol, el Tirol sud, que és Itàlia, que també demanaven la independència. Què va fer el govern de Roma, tot i que també tenen els seus problemes? Els hi van donar una autonomia
van
econòmica...
Van soltando.
Una economia que, semblant a la dels bascos, poden gestionar...
Sí, llavors, són autònoms.
I què va passar? Pues van callar i es va acabar el problema.
És una actitud intel·ligente.
Exacte. Sí. A tot arreu es soluciona el problema de manera política i el problema desapareix. Aquí, com que no s'ha solucionat el problema, cada vegada es fa més gros.
Bueno, i els italians tenen una altra regió que no en parlen mai, però que és totalment autònoma i va per lliure, que és el Val d'Aosta. Aosta està al costat del nord de Turín, que és francesa, però en canvi està dintre del que és el Piemonte. I aquesta regió és autònoma, eh? Ja es parla francès, més que italià, eh?
Sí,
però bueno...
Llavors, els problemes pues, no s'enquisten com aquí. El problema se'ls dona una solució que mai, jo crec que mai se'ls hi ha passat enviar-ho als jutjats, aquests temes.
Perquè clar, no saben dius, tractar aquests problemes, no saben tractar.
Aquesta és la diferència, no?
Home, si aquesta taula ens hem atrevit fa uns moments a posar el tema de l'organdarín, aquestes són les conseqüències de polititzar la justícia. Entre altres coses, el ciutadà, quan està escandalitzat per el que ha passat amb l'organdarín, comença a no creure amb diguéssim, el més sagrat de la democràcia és l'administració de la justícia.
Sí, clar.
I el ciutadà, quan veus, per exemple, o el Cas Palau, el Cas Palau, mira, sembla que se n'estiguin enrient de nosaltres. Ja no parlem de la Gürtel, ni de la crema d'arxius, ni de la destrucció dels discs d'usos, totes aquestes històries estan desprestigiant la justícia.
És es que se derrumba, no sé, se derrumba la esperança, no?
És es que ja no creus...
Sí, no, ja no creus en les institucions.
La esperança de que hi ha justícia en tu país, no?
És veritat.
És terrible.
És que tens dubtes i no les hauries de tindre. Perquè aquest és un estat de dret.
Has de creure.
No les hauries de tindre, però desgraciadament les tens, perquè el propi estat serà encarregat de desmitificar la justícia.
No hay más. Cuando ya la justicia no está, no hay más.
Tens la sensació de que no estàs segur.
Que no avançarem.
De cap de les coses que fas, pots
fer-les
amb seguretat.
Vas abandonado.
No tens una garantia d'estar segur.
Parlem de la carretera Nacional 340. Malauradament, doncs, hem de lamentar novament, en aquest cas, tres morts que va tenir lloc ahir, i dues noies també a l'alçada de, de Tarragona, recordem. Aquí, doncs, va ser a l'alçada de
Comarruga.
De Comarruga, sí. Jo vaig passar-hi ahir a les 5 de la tarda.
És a l'entrar en la rotonda?
No. D'on hi ha la bifurcació per anar cap al Vendrell.
Era el Vendrell, pertany al Vendrell.
Que hi ha una curva, aquella curva que baixa en pendent, i que hi ha la incorporació dels cotxes que venen de Vendrell Surt a la dreta.
Esto es terrible, este sitio.
I el camió es veu que duria baixar molt de pressa, plovent. Les condicions ahir estaven espantoses.
Claro. Pues por eso debe ir más lento, ¿no?
Clar, va baixar per la curva aquella i es va acabar fent llaç. I es va ficar en direcció contrària, que hi havia tota la caravana de cotxes que tornaven a Barcelona.
I tu llegas tan tranquilo i se te mete un camión.
No, és més, Cristín,
te mata todo el mundo.
Jo dubto molt que corressin gaire els cotxes que venien en sentit contrari, perquè hi havia caravana. Jo tot el camí trobava cotxes de cara.
Jo he visto en esta carretera, camiones hacer barbaridades.
Sí.
Pero barbaridades. Pensar, está loco, no puede ser que está sano de mente esta persona.
A veure, el cas sigui com sigui, recordem que es va arribar a l'acord que a partir del dia 1 no podien circular vehicles pesats per la Nacional 340. Hi havia aquest compromís que es desviarien per l'autopista.
Pues esto es una bendición, ¿sabes? I això, doncs,
ens fa molta ràbia, suposo, a tots. Ens fa molta ràbia quan hi hagi aquí, quan hi ha un munt d'alcaldes que van fer el pacte de Barà, quan hi ha un munt d'alcaldes que estan farts de reunir-se amb, que en generalitat, amb estat espanyol, i doncs que per la millora d'aquesta carretera, que és una reivindicació de fa moltíssims anys, i ens fa molta ràbia quan fan perdre el temps i pren el pèl a la gent d'aquesta forma. Sí. Perquè això és una presa de pèl.
Això va ser un compromís del ministre de Foment en persona, eh?
I tenint en compte, Sònia...
Clar, vull dir, la Generalitat ara, en aquest cas, culpa l'Estat perquè no ha complert el pacte, no?
És que el titular de la Nacional 340 és el govern d'Espanya.
Fomento, és una carretera estatal. Depèn de Fomento.
Sí, Fomento.
Bueno, una raó més perquè, perquè vulguem gestionar-nos nosaltres mateixos.
I tenint en compte una altra cosa, Sònia, que la concessió de l'autopista, que caduca l'any 2019, no? L'any que ve caduca. Que ara Abertis la volen vendre, però no sé què vendran si caduca la concessió de les autopistes.
Mare meva.
Però vull dir que no...
Bueno, és que el compromís aquest de que no passessin els camions per la Nacional, també hi havia un altre compromís, és que hi havia la gratuïtat fins a Vilafranca. Des del Canà, no del Canà fet, a Vilafranca.
No s'ha fet
la de Vandellós a Vilafranca.
Sí, sí, no s'ha fet la set i aleshores, clar,
sí.
Basat en això, hi hauria d'haver la gratuïtat.
I ara què van a fer? Nada, no?
Nada, res.
Bueno.
Que se vayan cayendo las voces y ala, hasta el próximo.
Tres morts.
Jo vull pensar que ara ja faran alguna cosa perquè això ja és vergonyós.
Sí.
Per favor.
Jo vull pensar que alguna cosa es farà més que res perquè ja hi ha un compromís.
El que
ja
passa és que aquestes tres persones no els hi tornarà ningú la vida. I les seves famílies tampoc, el patiment.
Aquest és el problema. Es
tindrà que tallar la carretera i manifestar-se un altre cop.
Sí, però en plan bèstia.
Aquest país es soluciona les coses quan hi ha morts. Quan hi ha morts...
També hi ha tres ferits en aquest accident.
Sí, també.
Quan hi ha morts es posa un semàfor, quan hi ha morts es posa un pas zebra, quan hi ha morts s'arregla una carretera, quan hi ha morts... Però han d'haver-hi morts, perquè llavors t'ho correm i tot.
Si posen un pas zebra a la carretera general... Si tens les cames malament, més val que no hi entris,
Clar,
perquè això sí que ha de fer una por tremenda.
Bueno,
I si el posen com una miqueta més amunt d'on hi ha hagut l'accident, cap a la Gornal, que hi ha un pas zebra abans d'una rotonda, a mi em faria pànic creuar per allà, pobra gent. Els veïns d'aquella zona es juguen la vida cada vegada que passa la General.
Clar.
No es pot passar la General a peu.
Sí,
per dintre de Vallirana passen 40.000 cotxes al dia.
Saps què passa, Antoni? Que la gent també... Bueno, a veure, no vull ara ficar llenya al foc, però si posen un pas elevat, la gent moltes vegades no l'agafa. No volen pujar les escales i prefereixen jugar-se la vida travessant la carretera pel
passebre. No són conscientes.
I si és un pas subterrani, el mateix. La gent no vol passar escales i
tal.
Però bueno, en tot cas s'ha de buscar una solució.
El tema que parlem, que és la Nacional 340, sobretot en aquest tram que tenim aquí a Tarragonès.
Los camiones.
I aquests camions que no haurien d'estar circulant per aquesta via.
Això està clar.
I això és un problema que continua i que veiem que malauradament hi ha morts.
Quantes persones han matat els camions entre ciclistes i cotxes.
Hi ha hagut molts accidents.
És una carretera que no està preparada per aquest trànsit de camions. Home, si passés un camió cada dia, sí, però amb la quantitat de camions que passen al dia i ara aquests camions tràiler, l'altre dia van passar 8 o 10 camions
locos.
Carregats amb uns mobile homes d'aquests, aquestes cases, que ocupaven la calçada de les dues vies, quasi, no?
Però és que a més hi ha un altre drama, Octavi, un altre drama, que jo no sé si poden passar les cabines de l'autopista. Sempre a la dreta del tot hi ha una cabina més ampla. Però no sé si un tràiler amb una mobile home pot passar per les cabines de peatge. A lo millor és que han d'agafar l'autopista a la força. És com els túnels de Garraf, per exemple, els cotxes, els camions amb càrregues perilloses, em sembla que no poden circular.
I llavors han d'anar per la carretera.
No, per dalt tampoc no passen. Deuen fer la volta a la Nacional 340, clar.
Claro, todo el mundo pasa por aquí.
I tenint en compte que tenim una refineria al sud i tenim punts de consum al nord, doncs el trànsit de matèries perilloses és continu. Tot aquest tràfic, a més, a la General.
Tot això ha d'acabar per ferrocarril, per tren. I, bueno, el corredor mediterrani, un dia, tu que estàs al dia, explica'm una mica, perquè... Vaig llegir unes notícies...
Deixem el tema, que si no ens anem.
Només un moment de res. Vaig llegir una notícia que Salou i Cambrils es queden sense estació, no sé què. Això ja ens ho explicaràs un altre dia.
Això fa molt temps que ho vam dir-ho.
Ja ens ho explicaràs, això, un altre dia.
De l'Iran. La paraula és de l'Iran.
Vinga, altre...
Todo va bien.
Altre tema, també, que coneixíem, és que se'ns ha quedat 21 cadàvers fins al moment.
Sí, pobre gent.
No sé si en aquests moments algun més, a la costa de Melilla.
Hablaven de 100,
el tema de la immigració segueix estant igual de problemàtic o més cada vegada.
Sí.
I tant.
Aquí tampoc ningú fa res.
Aquí no fan res, ni es mouen.
No solament no fan res, sinó que posen pegues els que fan alguna cosa. No?
Però
o sigui,
mira,
els que ajuden, paguen.
En França, en Calais, és lo mismo,
Sí. Bueno, i a més hi ha baralles entre afganos i eritreos.
No se hace nada. No. Se ha desalojado a toda esta gente y vuelven.
Es van carregar Gaddafi, Líbia, en aquest moment no hi ha un control, és un país
caos.
Que no existeix, i totes les màfies que exporten els immigrants estan per Líbia.
Sí.
I, a més, l'arsenal que tenia Gaddafi, l'armament, que ha desaparegut.
Lo tienen ellos,
sí,
todas estas...
el estat islàmic, els
que hay.
Narcotraficants, traficants de seres humans i tal. I llavors, clar,
sí, però
en qui es pot oposar un govern si no hi ha ni guerra declarada ni hi ha estat contrari? Mm. Però, clar, ells van enviant gent cap
doncs,
aquí.
Malauradament, això, que hem de continuar levantant aquestes morts.
D'això n'hem parlat i en parlarem, perquè aquest problema tampoc no s'acaba.
I a més, Espanya, que té Ceuta i Melilla posades allà al mig, el niu de vespes, imagineu-se.
Jo sempre he defensat una teoria, que és la que s'hauria d'obligar les multinacionals que tenen més beneficis a invertir en aquests països.
En els seus països.
O sigui, claro. Perquè aquesta gent no necessitin venir aquí, que tinguin allà una font de subsistència bé, no? O sigui, invertir i posar les seves factories, però magatzems i això, a l'altra banda, a Àfrica o on sigui, no?
Però les multinacionals lo que hacen es sangrar a esta gente.
Clar.
Lo sacan todo.
Però cuidado també, hi ha un altre factor, i aquí sí que ens fiquem en un pantano, que també els ecologistes, segons quines coses, no les deixen fer.
També.
Perquè a l'època que el petroli va estar als màxims històrics, i això jo també vaig viure professionalment, hi havia projectes molt seriosos de posar plantacions de palma i de cereals a la costa Senegal i de més, per produir olis vegetals dedicats al biodiesel i a la biocombustible.
La
sí. I tots aquests projectes se'n van a Norris, entre altres coses, perquè el petroli va baixar de preu, i el baixar de preu ja no era interessant. Clar. Però és que també hi havia oposició ecologista,
Sí, però, a veure, es poden fabricar productes que respectin el medi ambient i això.
Sobretot per a l'alimentació.
Només que la Nestlé, per exemple, posés unes quantes factories a Marroc, a Argèlia i això. Pues, escolta, tu saps la quantitat de gent i de llocs de treball que es crearien allà?
Però una empresa privada, posa les factories, a part de d'on li convé, a d'on li surt rentable.
Yeah.
I no posarà pas una fàbrica de cafè al mig del Sàhara quan el seu consum el té a Europa. Fàbrica de cafè de Nestlé està a Girona.
Ja, yeah, però... Yeah. A veure, que avui en dia el transport... Escolta, quantes coses de Xina consumim aquí? El dia que hi ha una manifestació de l'11 de setembre, jo no sé d'on apareixen 100.000 estelades a les botigues dels bazars xinos. Escolta, tu, vull dir, com han arribat fins aquí? Ja han arribat.
No, perquè són llestíssims i saben d'on està el consum.
Doncs ja està. Si posessin una factoria de Nestlé al Marroc, segur que arribaria l'endemà aquí. Segur, home, no? Avui en dia
sí,
no és un problema.
Sí, i aleshores,
som-hi, Ivan, que volem parlar també de les hostesses. Hi ha hagut molt revolt amb aquest tema.
Sí, sí.
I doncs sembla ser que la cosa està encaminada, no?
Sí.
Bueno, a la Fórmula 1 les han prohibit.
En desaparecer.
Però
ja
per
està,
què?
En Fórmula 1
però si quedava la mar de bé. Que
no me digues.
Perquè és denigrant, home, és denigrant.
Formava part de la Fórmula 1.
Antoni, que te l'estàs jugant aquí.
Doncs ara que hi posin homes.
Cuidado, Antonio,
ara que hi posin homes.
Home, bueno, per què no hi posen nois?
No, escolta'm. Jo trobava molt bé les hosteses amb el seu pareigüet.
Home, tu què has de dir?
Fent propaganda.
Tu què has de
però
dir?
Però també si hi haguessin homes allà amb el pareigüet també ho trobaria bé. És això forma part de la Fórmula 1.
És un florero. És un florero.
Són carreres de cotxes.
És decoració.
És propaganda. Ja perquè les senyoretes aquestes porten publicitat al pareigüet.
Sí, és decoració. Sí, sí.
Però si hauria de ser un catxes, que també
pues
ja s'hi
acabó.
I la Volta Ciclista a França.
I per què no hi ha dones tan començades?
La Volta Ciclista també. Les senyoretes allà, tal.
Audiència. Per què no hi ha dones tan cansaven de conduir a la Fórmula 1?
No, aquí no parlem de les hostesses.
Ah,
jo penso...
No, però llavors podia haver hostessos, podia haver azafatos amb penso... el paraigües tapant a la corredora
mig,
de Fórmula 1.
Mig, mig.
Sí, jo crec que s'arribarà
no
això.
I no hi ja
s'arribarà això, suposo.
I tots contents.
Sí. No, saps per què? Jo t'ho explicaré. Perquè els consumidors, diguem, els espectadors de Fórmula 1 són homes, per tant, que per fer bonic ens ha de posar una dona.
Claro, si poses el florero.
Si poses un tio, encara que sigui molt musculós, com que els espectadors de la Fórmula 1 són homes,
no,
perquè
no veuran.
El dia que hi hagi més espectadores condueix. Femenines de la Fórmula 1, allà sí que podràs posar-hi, però si no, no.
Xicots, clar.
La dona, sí. La dona condueix i fins i tot Aràbia Saudita a partir del mes d'abril podran conduir.
Sí.
Doncs això és un problema de les dones. poseu-vos, jugueu-vos a la pell, feu entrenaments i aneu a córrer a la Fórmula 1.
Però pues a mi no me apetece, fíjate, no me apetece.
Ah, bueno, pues no t'apetece una altra cosa.
Me encanta conducir, però esto no. Però això
que té que veure amb les hosteses.
A veure, en tot cas...
Perquè són homes... Queda més bé una hostesa tapant a un corredor de la Fórmula 1 els dos minuts abans de sortir amb un paraigües, que més porta publicitat, que no un noi, un Apolo. Pot ser el que vulguis.
A veure, no veu veure, ara me'n vaig a Londres, que es va fer una festa d'un club selecte, que només són homes, sí, que hi havia un munt d'hostesses i que han posat moltes denúncies per assetjament.
Sí, sí.
També.
Ah, sí.
Bueno, això és
una altra història. Un altre exemple de que quin fàstic de país.
Clar.
Bueno, però això és una cosa mundial, Sònia?
Home, sí, hi ha una movida ara increïble.
Però ja està bé que aquestes coses es vagin publicitant, sí, que aquestes coses s'han de denunciar, sí, i que això ho hem d'aturar entre tots. No només les dones, ho hem d'aturar tots.
És que el problema és que aquestes coses no se'n fa publicitat, perquè a tots els països, i sobretot, per exemple, pregunta'ls-hi a tots els futbolistes de primera divisió si després d'un partit no s'organitzen festes amb senyoretes.
Claro.
Que cobren.
Mira, el que cobra més ha organitzat un sarau a París.
Clar.
Que s'ha gastat un fort honor.
És que això està instal·lado
en
la societat. Perquè la gent...
A veure, jo ara vaig a dir un disbarat, però el negoci més antic del món,
sí,
ha viscut fins al nostre temps perquè sempre ha sigut discret.
Però això és un ofici.
Sí. Ara bé, ara ja ha deixat de ser discret. Ara ja s'han ficat amb les hosteses.
Ara ja no sabes on està l'ofici.
Ara ja s'han ficat amb les hosteses.
Però una mica és el mateix, això.
Ningú les obliga, a les hosteses, a anar allà.
D'acord, Antoni.
Les hosteses van perquè es paga molt bé.
Saps què passa? Que estem al segle XXI.
Naturalment.
M'entens? Llavors, la societat evoluciona.
Sí.
Molt poc i molt malament. Però en què sentit?
Però el negoci més sentit del món, penso que està com mai.
Involuciona.
Però tu creus que és el mateix hosteses que l'altre?
Però si tornem a parlar del tema de Fórmula 1, hem de parlar d'una evolució i hem de parlar que les senyores no són objectes, no som objectes,
no,
i que no tenim per què passejar-nos amb un paraigües i amb calces.
I el salón de l'automóvil és el mismo.
Doncs models a la passarel·la.
En cada cotxe del salón de l'automóvil hi ha una xica.
Pues que hi vagin nois, també. Sí.
Està sentada encima, així, en plan...
I una noia, una hostessa del tennis, va denunciar fa mesos, també, que passava un fred que pelava perquè no li deixaven posar el jersei, tenia que anar sempre amb l'uniforme de...
I amb màniga curta.
I amb màniga curta. I això ho va denunciar aquesta noia.
De Barbie, no?
Sí. Pues ho trobes tipo Barbie. Bé? Jo no ho trobo bé.
No. Són models, escolta'm.
Però és que són models, com diu la Sònia, per anar a les passarel·les.
Els artistes de cine,
mira, Antoni, deixem-ho aquí perquè no arribarem a cap acord i m'estic enfadant cada vegada més.
Està bien, por una vez no estamos de acuerdo.
Exactament, Cristina.
No estamos de acuerdo.
En política segur que ens en sortiríem nosaltres.
3-2.
Quan parlem de tots alhora, la gent que ens escolta no s'enteren de res, ja us aviso.
Exactament. Però com que no em feu gaire cas... Ya no digo res. No. Va, Cristina, ¿de qué nos volías hablar tú?
Ah, yo quiero hablar de un movimiento internacional muy, muy interesante. Se llama Transición. Está escrito en inglés, Transición, con una T. Es una web. Tenéis que ir. Todo el mundo tiene que ir ahí. ¿Para qué? Bueno, pues esto aquí hay unas soluciones a todos los problemas, sobre todo para los urbanos, para la gente que vive en las grandes ciudades. Organizan, dan ideas, tú puedes escribir también, por ejemplo, que toda una calle entera, se organice, toda la gente, para gastar menos energía. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Y hay soluciones, se reúnen, cada uno da una idea. Bueno, llegan ya en varias ciudades del mundo, han llegado a soluciones. Después, que todo el mundo coma cosas sanas. Que no todo el mundo vaya a comprar al súper. Entonces se organizan pues sitios donde hacen huertas urbanas y todo el mundo va ahí. Primero conoces al vecino, que normalmente ni le dices hola. Una vez al mes comen juntos, sí, en las ciudades grandes, sí, muchas veces es así.
Ni lo conoces.
Es así. Es un movimiento mundial. Y tenéis que entrar en esta web, está en todos los idiomas, y entonces vais a descubrir realmente lo que es Transición.
Transition,
molt bé.
Molt bé, molt
bé. Doncs ja ho tindrem en compte.
Transition, sí.
Lourdes.
Molt bé.
Bueno, jo, amb el tema que parlàvem dels emigrants, he llegit un article que m'ha colpit molt, perquè és el que dèiem, quan van amb les pateres, amb aquestes màfies de Líbia, les pobres dones Les violen.
Imagina't.
Això és el de menys.
Les violen moltes vegades.
Qui, els traficants?
Els traficants.
Els traficants, clar.
I després les
tiren a l'aigua. Els nois joves els hi peguen. Això dit per una noia, no? I a les noies les violen. I quan arriben, moltes estan embarassades de 3 i 4 mesos, que a vegades avorten en el mateix barco.
Sí, sí.
Que horror.
I això, pues, la veritat és que m'ha colpit molt, perquè a sobre del que passen, en males condicions, en nens petits, i a sobre que et violin un darrere l'altre, vull dir. I és com un premi que fan els traficants als seus...
Els col·laboradors,
els seus col·laboradors. Ah, sí.
I a més, no, el que no es parla tampoc dels que es queden al mig del desert, bueno, o abandonen.
Sí.
És una crueltat absoluta.
És una crueltat absoluta. És algo...
Fan milers de quilòmetres caminant per arribar a les costes. Sí, sí.
I després que els hi cobren tot el que tenen i més, o que els empenyen per tota la vida, a sobre això, que arribis violada i maltractada.
Volvemos a...
Terrible.
A lo de la esclavitud i tot això, volvemos atrás.
A l'edat mitja, tornem.
Jo no sé cap on anem, però...
No sé, fa por,
és impactant i...
Sí.
Octavi.
Sí, bueno, jo em vaig emprenyar molt quan vaig saber que havien el periòdico de Catalunya havia despedit el dibuixant Ferreres, que és un dibuixant que cada dia feia la seva vinyeta, i sembla ser que la ideologia que presentava aquest senyor, pues, no els hi agradava, no? I això, bueno, és només una de les coses que sabem, però jo sé que molts periodistes que estaven al periòdico han estat despedits des de que va canviar la direcció. O sigui, el director des de que va entrar aquest director que hi ha actualment al periòdico, doncs han despedit gent perquè no els hi agrada. Llavors, la ideologia i l'editorial d'aquest diari, doncs, està, doncs, ja una mica en la línia de tots aquests diaris del País, La Razón i tot això. O sigui que és un diari que el tenim aquí, però, bueno, La Vanguardia també ha despedit, les cadenes de televisió, quan hi ha un que no els hi agrada massa i no és massa mediàtic, perquè si són molt mediàtics els hi fa por treure'ls, no?, perquè es vegi massa, no? Sí. Però si no, pam, els van traient, i els que no els hi agrada, per tant, és una, com una mena de, jo diria que és una censura encoberta, això és una censura.
Sí, 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 sí.
Aquest senyor Ferreres és un tio que és molt bo, per tant de seguida trobarà feina en un altre diari, però que és una llàstima que, clar, es veu que ara en aquest diari, el periòdico, l'únic que no agradava gaire el que feia era aquest senyor, i aquest ja se l'han tret de sobre, bueno, i aquí estem.
No? Tindran molt èxit de ventes.
Sí, sí, sí. Sí. Segur.
Sí, sí.
Vinga.
Doncs una notícia que a mi, la veritat és que m'ha fet, no dic fàstic, però pena. Pena, i a més, ara que estan parlant també de la dona, va ser un acte oficial que es va fer a Espanya, que és la concessió del Toisón d'Or.
Ah, sí, a la
que
niña.
És una condecoració que ve de l'època de Carlos V a la futura reina d'Espanya.
Sí.
Que totes les revistes, documentals, televisió, notícies, sí, i tal, han fet un rebomboll. Vosaltres...
Sí, jo he vist alguna
cosa. I tant, que s'ha fet.
Hauríeu de... A més, sembla que és la primera dona espanyola que rep aquesta...
La Toisón d'Or.
Sí, la Toisón d'Or, sí. L'havia portat Isabel II, però l'havia portat perquè l'havia agafat i se l'havia posat ella. Però com a concessió es veu que és la primera, i diuen que el rei emèrito li va donar a la reina d'Holanda i a la reina d'Anglaterra la mateixa condecoració.
Sí, és magnífic.
Aleshores, clar, si Espanya va cap a la modernitat,
sí,
quin sentit té? Que ara, en aquest moment tan inoportú, es doni aquesta condecoració que ve del segle XV.
Porque quieren consolidar la monarquia, sí, ¿sabes?
Y para ellos, al segle XV,
en su cabeza,
Christine,
eso es consolidar.
¿Tornant al segle XV?
Sí, ellos piensan así.
Això és l'Espanya moderna.
No són conscients d'això. Ells es pensen que això és el que hi ha.
Quina mentalitat tindrà aquesta nena?
És una mentalitat...
Bueno, la ciutat de Girona vol renunciar... Bueno, no pot treure-li el títol de princesa de Girona a l'hereua de la corona. No li pot treure perquè això només té potestat
el
rei per fer-ho. Però sembla ser que no els hi deixarà locals per fer un acte anual que hi ha...
Sí, no és deixat.
Perquè estan obres.
Estan obres, com a l'estadi Bernabéu quan juga el Barça.
Estan obres.
Sí, estan obres.
Vinga, que ho deixem aquí. Que
viva
no
la modernitat.
Que passeu bona setmana i vigileu amb la pluja.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.